estaràs informat.
Caos absolut avui en la mobilitat, tot plegat arran de la decisió de matinada de suspendre tot el servei de Rodalies a Catalunya i també mitja distància per dos accidents que van tenir lloc aquest dimarts. Estem parlant del descarrilament d'un tren a la R1 entre Maçanet i Tordera i el més greu, l'accident a la R4 d'un tren que feia el trajecte entre Sant Vicenç de Calders i Manresa i que va xocar frontalment amb una part d'un mur de contenció que s'havia desprès possiblement per les pluges que han caigut a Catalunya els últims dies. De fet, aquesta és una de les hipòtesis, o la principal hipòtesi, amb la que treballen els tècnics. Aquest accident ha deixat un mort, un maquinista en pràctiques que anava a la cabina amb el conductor, però també 37 ferits, 5 d'ells en estat greu i que es troben repartits entre els hospitals de Bellvitge, Vall d'Hebron, Brogi i Mutuà de Terrassa. Amb aquest panorama es va decidir, com dèiem de matinada, fer marxes blanques durant tota la nit. Això vol dir revisar tota la xarxa amb trens, sense passatgers, amb un maquinista i personal de Renfe i Adif per valorar la situació i comprovar si hi ha altres punts que comportin un risc, ja sigui per les pluges recents o per altres motius. De moment, el servei es manté interromput sense una previsió de quan es podrà reprendre. Això ha agafat descol·locats a molts usuaris aquest matí, que a primera hora s'han acostat a les estacions de Rodalies, i és que, com dèiem, la decisió es va prendre de matinada. S'han vist usuaris indignats, desconcertats, cansats amb la situació i enfadats, perquè en molts casos tampoc se'ls ha ofert una alternativa. A l'estació de Sants es troba la nostra companya Mar Puerto, que ha recollit el sentiment entre els passatgers o els usuaris de Rodalies que s'han trobat amb que han hagut de girar cua. Què tal, Mar? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Iolanda. Doncs sí, tu mateixa ho deies, continua encara per molts usuaris aquest desconeixement que arriben al vestíbul i veuen que doncs, el servei està aturat a tot Catalunya. La gent s'atura davant les pantalles, mira els seus telèfons mòbils i veuen que no poden tornar a casa o anar a la feina. Els que necessiten anar doncs, es troben desesperats perquè no saben com fer-ho i d'altres doncs, giren mitja cua i marxen, no? Llavors, hem parlat amb uns quants passatgers. L'Eloi, fins que no ha arribat a l'estació, diu que no s'ha adonat que no podia arribar a Blanes.
Sí, o sea, íbamos a para Blanes y, bueno, nos hemos dado cuenta que todo el sector de Rodalías está cerrado.
Está parado.
Sí, sí, a ver, pero si es por seguridad, pues entonces pues no me lo tomo mal, porque prefiero pues no cogerlo antes de que pueda pasar un catástrofe como están pasando estos días.
Un servei que no només han notat que va malament avui, sinó també ahir. Per exemple, la Teresa volia anar de Figueres a Barcelona i de Barcelona a Figueres. Avui s'ha quedat aquí sense poder anar, però ahir diu que en un trajecte que acostuma a durar unes 2 hores, doncs el va haver de fer en 6 hores en total.
Me ha afectado hoy y me afectó ayer por la tarde que bajé a Barcelona, un trayecto que normalmente son 2 horas, tardé más de 6 horas en llegar al sitio porque habían trenes suspendidos, un autobús, bajar del autobús, volver a coger otro autobús, un lío. Y hoy no había trenes para volver a casa. La suerte que tengo es que el AVE de Figueras me deja a 15 minutos de mi casa y mi marido me puede venir a recoger y solucionado. Todo fuera esto para mí.
A hores d'ara també estem pendents de saber quan es podria reprendre el servei. Adif ha assegurat que continuarà suspès perquè segueix fent aquesta revisió exhaustiva de la infraestructura a totes les línies. D'aquí una estona està prevista una nova reunió, que serà quan es tornarà a valorar si es restableix o no la circulació. I aquí a Sants hem sigut també testimonis del minut de silenci que han fet els sindicats de maquinistes per les persones que han perdut la vida en aquests accidents. Un minut de silenci que l'han acabat amb aplaudiments i també amb indignació, visiblement afectats i sobretot demanant que mai més es torni a repetir un fet així.
Moltes gràcies, Mar. Ara, precisament, parlava d'aquesta indignació que hi ha entre els maquinistes. T'expliquem, entre altres coses, per què. A veure, està suspès, com dèiem, tot el servei de Rodalies i mitja distància, però és que Adif ha tornat a establir una nova restricció de velocitat a la línia d'AV Barcelona-Madrid. El gestor de la infraestructura ha fixat un límit de 160 km/h en un sector concret després que el maquinista d'un tren hagi alertat del suposat mal estat de diversos punts de la via. La nova limitació temporal de velocitat afecta el tram comprès entre Madrid i Saragossa. I això que aquesta mateixa matinada els tècnics del gestor ferroviari d'Adif havien revisat el tram entre Madrid i Calatayud, on només s'havien mantingut 4 punts concrets amb una limitació de 230 km per hora. Amb tot, s'ha de tenir en compte que els maquinistes en un primer moment havien decidit per iniciativa pròpia reduir la velocitat al tram entre Barcelona i Calatayud. Està per veure si finalment mantenen o no aquesta decisió. També han decidit convocar una vaga, estem parlant del CEMAF, no se sap quan, tenint en compte l'estat del servei i també les contínues incidències. De fet, els maquinistes ja van advertir per carta aquest dimarts a la tarda, en aquest cas el gerent de Recursos Humans de Rodalies, de les conseqüències que el temporal podria tenir sobre la seguretat de la circulació ferroviària. I aquesta carta es va enviar abans de l'accident a Gelida. De tot plegat, hem parlat amb els maquinistes, amb el Francisco Cárdenas. Ho ha fet en Sergi Tor. Quin és el sentiment que hi ha entre els maquinistes, Sergi?
Doncs un estat d'ànim, Yolanda, de dol, de preocupació i també de ràbia. Els maquinistes, que estan a la primera línia, consideren que no se'ls escolta. Sí que consideren que els accidents són una suma de fatalitats i infortunis, però també apunten que quan expliquen que hi ha vibracions o material desgastat, s'ha de tenir en compte les seves inquietuds, perquè al cap i a la fi ho fan sempre en benefici de la seguretat de tots. Arrere, en COPE Catalunya i Andorra, Francisco Cárdenas, responsable del sector de tren de la UGT a Catalunya, ens ha explicat a com estan els maquinistes.
Un accidente de aquellos que no es previsible. Sin embargo, ya después de lo de ayer, es cuando los ánimos sí que se han calentado mucho. Los compañeros están, pero más que preocupados, porque nos puede pasar a cualquiera, es así de sencillo. Todos sabemos que la infraestructura en Cataluña está muy por debajo de como debería estar desde hace muchísimos años, que no es una cosa nueva. Y pues supongo que con estas grandes lluvias que han llegado, pues han incrementado estas situaciones, ¿no?, de desprendimientos, de roturas y de caídas de árboles. Pero bueno, como es algo que no es la primera vez que pasa, sinó que ha pasado más veces.
Ara hi ha aquest escenari de vaga plantejada pel sindicat CEMAFAP, que planteja dubtes. Aquest migdia hi haurà més reunions i s'està a l'espera de la valoració d'Adif de l'estat de totes les vies a Catalunya. Francisco Cárdenas reclama esperar les conclusions i les solucions.
Estamos hablando de dejar a toda una ciudadanía de una comunidad autónoma sin trenes. O sea, no podemos jugar con eso. Esto es algo muy serio. Nosotros estamos aquí para trasladar personas en ferrocarril y estamos para eso, pero también queremos garantizar ya no solo nuestra seguridad, sino la suya propia, la de los propios viajeros. Y entonces eso es muy importante después de lo acontecido. Ya hemos tenido que... ha tenido que pasar cosas para que lleguemos a estos puntos.
Mentrestant, aquest migdia hi ha una tensa espera entre els maquinistes, recordant el jove de 27 anys que estava fent formació per aprendre un ofici com ells i que és l'última víctima de la seva feina.
I la coincidència en el temps entre la catàstrofe de Còrdoba i els descarrilaments a Catalunya provoquen una lògica i normal preocupació en els milers d'usuaris del tren, perquè pot generar certs dubtes en la seguretat d'aquest mitjà de transport. És el més segur. Els accidents són una suma de causes, però sí que s'han d'analitzar per reduir al mínim els riscos. En declaracions a COPE Catalunya i Andorra, l'expert Joan Carles Salmerón ha reclamat prudència i també defensa la seguretat del tren. Ha recollit les seves opinions al Sergi Tor.
Hi ha un missatge clar i contundent. La xarxa de tren és segura. El que ha passat sí que s'ha d'analitzar el per què. Quan va cedir el mur de contenció del talús i per què no es va detectar? Falta conèixer també la relació d'espai-temps de l'accident. Joan Carles Salmerón, expert en transport, director de Terminus i del Centre d'Estudis de Transport, avui darrere en COPE Catalunya i Andorra demana prudència i esperar la investigació de les causes del descarrilament d'ahir.
Hem d'esperar que els tècnics que estan investigant aquest accident ens resolguin si va ser just al passat, quan just va caure quan passava el tren o havia caigut pocs segons abans. Tot i així, cada cop més línies, hi ha algunes que sí, algunes que no. En aquell tram concret ara no puc especificar-vos, però hi ha algunes línies que sí que tenen detectors d'objectes, de caiguda d'objectes, que especificarien si aquest mur va caure o no. Tot i així, a dia d'avui, Adif té un molt bon catàleg d'infraestructures que és important mantenir al dia, on surten reflectits tots aquests talusos, totes aquestes trinxeres i on es fan inspeccions periòdiques. Hem de veure també si totes aquestes inspeccions periòdiques ja van reflectir algun problema o no amb aquest talut en concret, amb aquest mur en concret.
Salmerón sí que diu que sempre s'ha d'escoltar els maquinistes i les seves reclamacions i, sobretot, mantenir l'actual nivell d'inversions a la xarxa de Rodalies.
Hem de prendre mesures perquè, per molt que després de dècades i dècades de manca d'inversions a la xarxa ferroviària catalana, per molt que fa 3-4 anys que s'han començat a invertir grans quantitats de diners, és necessari exigir que aquestes inversions segueixin, que totes les inversions que estan reflectides al pla de Rodalies tirin endavant i que la xarxa de Rodalies es posi al dia per evitar accidents com aquests. Sí.
El tren entra en debat de la seva seguretat dins del que seria el mitjà de transport més segur, ara golpejat en pocs dies per la tragèdia de Còrdoba i els dos descarrilaments d'ahir la nit a Catalunya, en aquest cas per despreniment a les vies a causa d'un temporal.
2:45, continuarem parlant d'aquest accident a Rodalies, però ara repassem la informació de serveis. Doncs almenys el temps dona avui una petita treva. Aquest matí ja s'han pogut veure algunes estones de sol. De cara a les pròximes hores, això sí, sí que augmentarà la nuvolositat fins quedar el cel cobert. Hi haurà també precipitacions febles, això sí, de cara al vespre, d'oest a est. La cota de neu avui se situa entre els 1.200 i els 1.500 metres i la temperatura màxima serà una mica més alta. De cara als propers dies, durant les nits i les matinades, arribaran fronts poc actius que deixaran algunes precipitacions febles, especialment al Pirineu, mentre que la resta del dia predominarà l'ambient assolellat en conjunt. Tenim ara 14 graus a Barcelona, Tarragona i a Girona, 12 a Lleida i 6 a Andorra la Vella. També sortim a les carreteres per conèixer l'estat del trànsit. Fina Araque, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista AP7, a l'altura de l'Ampolla. Hi ha un carril tallat en cada sentit arran d'un camió que ha bolcat aquesta matinada. En aquests moments estan fent les tasques de retirada i es registren 9 quilòmetres de retencions a la calçada en sentit sud, en sentit Ulldecona, 9 quilòmetres des de l'altura de l'Ametlla de Mar. També a l'autopista AP7 recordem que hi ha un carril tallat per presència d'equips d'emergència i de manteniment a l'altura de Gelida, en sentit sud, a la calçada en sentit Tarragona, i provoca 4 quilòmetres de retencions des de Castellví de Rosanes. També queden 2 quilòmetres de circulació lenta a la mateixa autopista P7 a l'altura del Papiol per la retirada d'un dels vehicles accidentats d'aquest matí, d'un accident d'aquest matí, com dèiem, a l'altura del Papiol. També a la calçada en sentit sud hi ha 2 quilòmetres encara de retencions des de Sant Cugat del Vallès. També destacarem, pel que fa a l'autovia 2, hi ha un vehicle avariat que encara talla un carril a l'altura de Cornellà de Llobregat i provoca retencions des de Sant Feliu de Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
A Bazar el Regalo les nostres ofertes són més que rebaixes.
Televisor LG OLED de 55 polzades a mia per només 739 euros.
A Bazar el Regalo les nostres ofertes són més que rebaixes. Bazar el Regalo, cada dia més a prop teu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Fina ens parlava tot just de l'autopista AP7. Doncs bé, els bombers alerten d'una situació de possible inestabilitat d'aquesta via a l'altura de Gelida, en el tram on precisament va haver-hi el despreniment del mur de contenció de la mateixa autopista que va provocar l'accident de tren d'aquest dimarts. El cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, Guillem Amorós, ha detallat que el mur col·lapsat recolza actualment sobre el tren accidentat i que s'haurà de valorar com es comporta aquest talús un cop es retiri el vagó. Actualment hi ha un carril tallat de l'autopista, el més pròxim al mur, i els bombers asseguren que la resta de la via és apta per al trànsit. Això sí, han requerit al Ministeri de Transports i a ADIF una avaluació conjunta de la situació, tal com explica el Guillem Amorós.
Hem requerit també el gestor de l'autopista, de la AP7 en aquest cas, que correspon al Ministeri, i el gestor de la via, que és ADIF, una avaluació conjunta per poder, diguéssim, dir què fem amb la línia, és a dir, la línia no, amb la carretera. Si aquesta carretera és segura o no per obrir. També s'ha parlat amb el cos de Mossos el fet de que ells, que ara tenen un carril tallat, mantinguin o no el carril tallat en funció d'aquesta decisió que es prendrà.
Durant aquest dimecres al matí, els bombers també han fet tasques d'estabilització del tren, ja que la situació després de l'accident era precària i inestable, per tal de permetre als investigadors treballar amb garanties. Al seu torn, el cap dels Mossos a Sant Sadurní d'Anoia, Eduard Baca, ha detallat que fins al lloc s'han desplaçat els investigadors de la Regió Metropolitana Sud i també de l'Àrea Central de Transports dels Mossos per intentar esbrinar les causes concretes de l'accident. A banda del treball sobre el terreny, tindran un paper clau els testimonis dels maquinistes per poder determinar si el mur cau per conseqüència del pas del tren o al revés, el mur ja havia caigut. En tot cas, aquesta situació també ha portat una víctima. El maquinista en pràctiques que es trobava a la cabina del tren de la R4 que va impactar contra el mur. Era de Sevilla. I com era? Doncs ha parlat amb el seu entorn, el nostre company de Cope Sevilla, el Daniel Trigo. Molt bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Fernando era un sevillano con tres pasiones, la Macarena, el Sevilla Fútbol Club y los trenes. La edad que ha trascendido es de 28 años, pero sus amigos nos cuentan que todavía no los había cumplido. En septiembre comenzó su formación como maquinista. Era hermano de la Macarena, un miembro activo de la peña sevillista Triana Fans, donde curiosamente hay otros miembros que también se están preparando para ser maquinistas. Óscar, amigo suyo y también peñista, ha hablado hoy destrozado para Cope Sevilla.
Un día difícil, estaba un poco, porque él tiene un grupo de amigos muy amplio en la peña, el que tristemente ya no está con nosotros porque haya perdido la vida en ese fatídico accidente.
A la novia de Fernando le saltó una alerta en el móvil con lo que había pasado. A partir de ahí, la noticia se le vino encima a ella, a la familia de Fernando y a todos los sevillanos que hoy lloran su pérdida. A mediodía, el Ayuntamiento de Sevilla le ha recordado con un minuto de silencio en una Andalucía que todavía contiene la respiración con el terrible accidente de trenes del pasado domingo en Adamuz.
I avui els seus companys l'han recordat, com dèiem. Més reaccions. En aquest cas, des de la patronal de la petita i mitjana empresa de Pimec. L'entitat veu molt greu la situació a Rodalies i creu que són les conseqüències de la falta d'inversió en la xarxa ferroviària. El president de la patronal, Antoni Canyete, ha explicat que a primera hora del matí ja han enviat una recomanació a les pimes per tal que facilitin el teletreball o flexibilitzin la jornada laboral als treballadors amb l'objectiu que la suspensió del servei de Rodalies d'aquest dimecres tingui i la mínima afectació econòmica.
Lògicament això ha donat primer una situació de dificultat per poder accedir al lloc de treball i lògicament això té una repercussió. El que hem fet des de Pimec en la línia de lo que venim fent i lo que fem sempre i lo que crec que ens toca fer ha sigut fer una recomanació a primeríssima hora a totes les nostres empreses i a les empreses del país dient de que en la mida que li sigui possible facilitin lo que és en aquest cas el teletreball o la flexibilitat que pugui donar d'alguna forma aquesta situació.
Segons Canyete, s'han pres les mesures de seguretat que s'havien de prendre i ha exigit prendre consciència perquè no torni a passar un episodi similar. Ara mateix fem una petita pausa per la publicitat i a la tornada us parlem de les protestes dels funcionaris de presons.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mi impotencia porque podés hacer y no podés hacer nada.
He podido hablar con ellos, ¿no?
He podido acompañar a algunos.
Lo más probable es que sea eso, es un fallo mecánico.
Sigue la última hora en Cope y en cope.es.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
Tiri, tiri, tiri.
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Fa pocs minuts ha acabat la protesta dels treballadors de presons per denunciar una nova agressió sexual a una treballadora. Al centre penitenciari de joves de la Roca del Vallès, un intern es va abraonar sobre la funcionària i li va fer tocaments de forma violenta a la infermeria. Segons els sindicats convocants, CESIF i Marea Blava, no es tracta ni molt menys d'un fet aïllat. Denuncien que els protocols no funcionen. I és que l'intern agressor tenia antecedents similars i la víctima no en sabia res. Treballadores i treballadors s'han concentrat a les portes dels centres penitenciaris de Catalunya, Sergi Tor.
Una protesta a Iolanda aquest migdia d'un quart d'hora per fer palès el malestar dels funcionaris de presons per una estadística que malauradament no para de créixer. El 2024 es van comptabilitzar 500 agressions sexuals a les presons catalanes contra els treballadors. L'any passat encara no hi ha xifres oficials, però els sindicats sí que diuen que aquestes xifres van a l'alça. El responsable de presons del sindicat CESIF a Lleida, Modesto Berciano, diu a migdia de COPE Catalunya i Andorra que les xifres de agressions sexuals a cada cop són més greus i reclama recuperar el principi d'autoritat.
Que és una cosa inacceptable. Estem desemparats, val? Aquí lo que cal és recobrar el principi d'autoritat i actuar amb la contundència que permet la llei, que la llei és molt clara i permet actuar de forma contundent.
Els sindicats convocants de la concentració d'aquest migdia demanen garanties de seguretat amb perspectiva de gènere i un gest de la Conselleria de Justícia força senzill, que hi hagi al cap i a la fi un reconeixement institucional de la gravetat d'aquestes situacions.
I Catalunya viu un boom dels trasters, un negoci que creix a l'ombra de la crisi de l'habitatge i de la falta d'espai a les grans ciutats, especialment. Cada cop més persones lloguen metres quadrats fora de casa per guardar-hi objectes que ja no hi caben dins. Des del sector diuen que la demanda de trasters s'ha disparat, especialment a Barcelona i la seva àrea metropolitana, però també a altres ciutats mitjanes. I el perfil del client s'ha ampliat. Ja no són només persones en procés de mudança, sinó famílies, joves que viuen en pisos petits i també autònoms o petits negocis que necessiten espai d'emmagatzematge. Els operadors del sector vinculen aquest creixement a pisos cada cop més petits, preus de l'habitatge elevats i una major mobilitat laboral. En molts casos, el traster acaba funcionant com una extensió de la llar, sobretot en barris densos on l'espai és limitat. Un fenomen que, més enllà del negoci, reflecteix també un canvi en la manera de viure a les ciutats i posa sobre la taula també el problema de l'espai i de l'accés a l'habitatge. D'aquest boom de trasters, en parlem amb el Pedro Mazariegos, que és director d'expansió de Necesito un Trastero. Molt bona tarda.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues se habla mucho del, ¿no?, del precio de los pisos, de la vivienda, ¿no?, porque hace falta vivienda, pero ¿verdaderamente también existe ese boom de trasteros? ¿Ha aumentado el precio de los trasteros desde su experiencia? ¿Qué es lo que nos puede explicar?
Bueno, al final sí que, como decías, va también un poco ligado al problema que tenemos actualmente con la vivienda en España. A ver, más que el aumento de precios es la necesidad de, pues, oye, el tener cerca de tu casa espacios donde puedas almacenar, pues lo que es, pues, al final nosotros nos basamos en Necesito un Trastero siempre en esa cercanía, ¿no? O sea, ahora mismo, pues, la gente prefiere, digamos, no renunciar a la ubicación de donde vive y, pues, a lo mejor, pues, como con la dificultad que hay ahora de encontrar, oye, pues, una habitación más en tu casa, te va a salir bastante más caro que tener un espacio cerca de tu casa donde puedas dejar las cosas, con acceso 24 horas todos los días de la semana, y esa demanda, pues, al final es real.
¿Y cuál es el perfil, por ejemplo, de sus clientes y qué tipo de trastero es el que suelen contratar? Un poco las medidas, pequeño, mediano, no sé si pues, nos puede explicar un poquito
pues mira,
más.
Sí, por supuesto, mira, nosotros sí que al final tenemos dos líneas muy claras dentro de la compañía, lo que es, pues, oye, lo que es el self-store tradicional, que es, oye, hay particulares que alquilan un trastero pues para dejar bicicleta, esquí, o sea, cajas, lo que tú necesites, incluso una mudanza. Y luego también el cliente corporativo, porque nosotros al final también esa línea la desarrollamos mucho, pues empresas desde logística, farmacéuticas, que oye, al final necesitan almacenamiento urbano cerca de sus clientes y básicamente utilizar nuestra red de trasteros para ello. A nivel particular, pues oye, al final también depende un poco de necesidad. Si es un trastero en el que tú, pues, oye, un tema puntual como puede ser una mudanza, pues a lo mejor sí que te vas a un trastero más grande de pues, 5 a 10 metros. Imagínate, depende también un poco del tamaño de tu vivienda para guardar las cosas durante ese tiempo de, pues oye, necesitas la mudanza o tienes una reforma en tu casa. Y en el lo que sería día a día, pues oye, trasteros desde 1 metro a 2 metros, ¿vale? Y luego las empresas, pues también depende un poco de necesidad. Así que las empresas van a tamaños un poquito más grandes.
Pero lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de los particulares, cada vez hay más clientes que optan por alquilar un trastero a más largo plazo.
Sí, eso sí que lo estamos viendo, que al final, pues, como te digo, todo viene ligado también un poco, pues, oye, a la dificultad que ahora también hay para acceder a la vivienda, pues, oye, lo que te digo, es te sale mucho más rentable tener un trastero cerca de tu casa que quizá, pues, optar o poder conseguir una vivienda más grande, porque al final te va a salir bastante más caro. Y la clave de nuestra red urbana es pues estar cerca de la gente para oye pues que sí que pues sea fácil y sencillo que cualquier día que necesites entrar a tu trastero estés cerca.
Lo cierto es que efectivamente están proliferando, ¿no?, estas instalaciones donde hay trasteros. De hecho, ¿cuál ha sido su expansión en los últimos años? Y por ejemplo en el caso de Cataluña.
Con Necesito un Trastero, bueno, básicamente nosotros desde el año 22 que estamos con este, digamos, proceso de expansión fuerte, pues nosotros en Cataluña, en lo que es Barcelona, hemos abierto 3 ubicaciones urbanas, en la zona de Sants, en la zona de Valdebrón y en Sarriá, y luego tenemos lo que llamamos nosotros un hub, que es pues lo que te decía, un centro quizá también pues para más enfocado a lo mejor a la empresa, a estancias más largas, en Sant Just, ¿vale? Y próximamente vamos a abrir un centro también a escasos metros de la Sagrada Familia, muy, 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 muy enfocado y dirigido al propio barrio. O sea, al final que la gente de Sampla pueda dejar sus cosas de una manera fácil y cómoda cerca de su casa. Y luego también abrimos en Sant Cugat y en Sabadell.
No, una expansión importante, desde luego.
Sí, no, y seguimos. O sea, al final aquí la necesidad también en Cataluña es alta. O sea que muy centrados en la zona.
Bueno, de hecho, hay otro conflicto latente y es que la gente que utiliza a veces los parkings, ¿no? Como trasteros, como una zona más de trastero que hasta, bueno, estos conflictos que ha habido.
Total. Al final es, ¿sabes? Nosotros nuestro objetivo al final es ofrecer proximidad y que que al final esté cerca de tu casa para poder, digamos, dejar tus cosas de manera fácil y que no esté lejos de tu casa.
Y una curiosidad también, ¿los tienen todos llenos? ¿Tienen lista de espera? ¿O si un cliente, no es que tengo una mudanza y necesito sí o sí un trastero, siempre hay disponible un retén? ¿Cómo funciona un poquito? Pensando sobre todo particular.
Sí, en el particular, pues depende también del tamaño de los centros, pero o sea, nosotros tenemos un bastante buen nivel de ocupación. Pero bueno, pues al final ofrecemos, nuestra red lo que nos permite muchas veces es pues también adaptarnos a la necesidad de ese cliente. Pues oye, lo necesito ya, pues nosotros también ofrecemos el servicio de mudanza y pues lo que puede ser, imagínate, oye, pues yo vivo en la zona de Sarriá, pues oye, te voy a buscar las cosas a tu casa y te las llevo a mi centro de Sant Just, por ejemplo. Tú no te tienes ni que mover. Oye, Pedro, pues, necesito ya hemos terminado la reforma o en el caso de la mudanza ya podemos llevarlo los muebles o lo que hemos dejado almacenado en Sant Just a mi nueva casa, pues el mismo proceso, nosotros te lo llevamos. O sea, al final nos adaptamos a 100% a la necesidad del cliente en este caso.
De acuerdo, pues muchísimas gracias a Pedro Mazariego, que es director de expansión de Necesito un Trastero. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Saludos.
I d'altres, ara també ho estàvem comentant en l'entrevista, opten per l'opció més barata, que no vol dir que sigui permesa, que sigui legal. Estem parlant d'utilitzar els pàrquings, les zones d'aparcaments dels edificis, fins i tot com a trasters. De vegades s'han instal·lat armaris a les parets o a les zones altes. D'això hem parlat amb el Col·legi d'Administradors de Finques. I el Ricard Álvarez ens resoldrà ara mateix els dubtes. Com s'ha d'actuar en aquests casos? Què es pot fer i què no es pot fer, Ricard?
Davant el dubte de si podem convertir la nostra plaça de garatge en un traster improvisat, la resposta tècnica és més restrictiva del que molts usuaris voldrien, ja que tot depèn de la llicència d'activitat de l'edifici. La Montse Bassas, que és vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, aclareix que el canvi d'ús no és automàtic.
Perquè quan tenim una plaça de pàrquing hem de demanar una llicència, o més aviat quan tenim un garatge hem de fer un projecte i demanar una llicència d'activitat. Llavors, en aquesta llicència d'activitat nosaltres diem com es distribuiran els espais, quins usos se li donaran, i en base a això tota la previsió de seguretat, sobretot d'antiincendis. Uh-huh. Aleshores, en el moment que li canviem l'ús, en el moment que allò ja no és un estacionament d'un vehicle i volem posar un traster o dipositar-hi objectes, estem canviant aquest ús.
Més enllà de la llicència municipal, qualsevol instal·lació física, com un armari o un ancoratge per a bicicletes, topa amb la normativa de la propietat horitzontal, ja que implica alterar elements comuns com parets o pilars. En aquests casos, cal el vot favorable de la majoria de la Junta de Propietaris, però el risc realment crític apareix quan parlem de seguretat i cobertures econòmiques en cas de sinistre.
Tant de cara als elements que nosaltres hi dipositem, és a dir, si nosaltres deixem uns pneumàtics, deixem unes caixes d'oli, deixem unes bicicletes, deixem unes bateries, molt habitual les bateries, tot això poden ser en un moment donat elements que en algun cas potser propicien el foc, però moltes vegades potser el propaguen d'una manera més intensiva, no? Aleshores, tot això pot generar que la pòlissa d'assegurança, si no se li ha advertit, ens digui que aquell sinistre no quedi cobert.
Aquesta acumulació d'objectes no només complica l'assegurança, sinó que, segons adverteixen els bombers, genera fums tòxics i intensos que dificulten l'evacuació i converteixen les escales de l'edifici en autèntiques xemeneies. Per això, abans de deixar-se portar per la comoditat, cal consultar si la comunitat ha aprovat aquests usos i si els mitjans d'extinció estan preparats per aquesta nova càrrega de foc. Per tant, abans de dipositar cap caixa o bicicleta, cal recordar que una plaça de pàrquing està legalment concebuda només per a l'estacionament de vehicles de motor.
Doncs que prenguin nota els nostres oients. I també tenim una última hora sobre la polèmica amb Mercosur. En una votació que podria endarrerir l'acord comercial de la Unió Europea amb el Mercosur, fins a 2 anys, el Parlament Europeu ha enviat avui l'acord a revisió judicial. T'ho explica la Yolanda Bernal.
Per una majoria de només 10 vots, els eurodiputats han donat suport a una resolució per sol·licitar una opinió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre si els textos de l'acord de Mercosur compleixen o no els tractats de la Unió. El Parlament no podrà votar sobre l'acord fins que el Tribunal hagi emès la seva opinió, un procés que normalment acostuma a trigar entre 18 i 24 mesos. Els sindicats agraris de Catalunya celebren aquesta votació al Parlament. El Pere Roquer és portaveu de SAGE Catalunya.
Una vegada més s'ha demostrat que quan sortim amb els nostres tancs, els nostres tractors, podem fer parar lleis incomprensibles com la de Mercosur. I, evidentment, aquí la presidenta von der Leyen ha d'agafar una vegada per totes i apartar-se. Des de CESA Catalunya valorem molt positivament aquesta votació, estem a l'espera de conèixer tots els resultats, però sí, ja podem dir que Mercosur l'ha frenat el sector de la pagesia i ramaderia.
Ara la comissió encara pot proposar als estats l'aplicació provisional de l'acord comercial, cosa que per ara no s'ha debatut ni acordat, només es va autoritzar la signatura. L'únic cert és que no es podrà votar al Parlament Europeu l'aprovació o no del Tractat de Mercosur mentre no hi hagi l'opinió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
I també t'expliquem que els Mossos d'Esquadra assagen la recollida de denúncies in situ, equipant patrulles d'agents equipades amb dispositius tecnològics que permeten la tramitació telemàtica. La comissaria de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, ha estat la primera en l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre on s'ha posat en pràctica aquesta prova pilot. Segons el cos, es tracta de facilitar a la ciutadania la presentació de denúncies, especialment en entorns amb nombrosos habitatges disseminats i finques agrícoles. Marc Puerto.
Sí, la comissaria de l'Ametlla de Mar del Baix Ebre ha estat la primera de l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre on s'ha posat en pràctica aquesta prova a pilot des del mes de maig passat. Segons el cos, es tracta de facilitar a la ciutadania la presentació de denúncies en entorns amb nombrosos habitatges disseminats i finques agrícoles on sovint es produeixen robatoris amb força en domicilis i collites. Ho explica l'agent Jordi Aixendri, integrant de la patrulla del cos de l'Ametlla de Mar, encarregada del servei.
És també per facilitar les seves gestions al ciutadà, que no hagi de fer esperes a les comissaries mentre està esperant doncs, que els sigui atès. Qualsevol incomoditat de desplaçament, perquè clar, molts cops desplaçar-se des d'una finca que igual està uns 20-25 minuts des de l'Ametlla de Mar, doncs nosaltres, com que hem d'anar igualment per fer actes de comprovació dels danys i això, ja li agafem la denúncia al lloc i no fa falta que es desplaci.
Al mateix temps que se n'avaluen els resultats, la prova pilot continua estenent-se per les comissaries d'arreu. A més, més enllà de l'objectiu d'incrementar el nombre de denúncies recollides in situ per evitar desplaçaments a les comissaries, la voluntat és també poder introduir pròximament la signatura digital i l'enviament telemàtic de la documentació generada prescindint de l'ús del paper.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
I 56. Fem ara un avanç de l'actualitat esportiva dels continguts d'Esports Cope, que com sempre venen a partir de les 3 i 5 de la tarda, i com no amb el nostre Joan Batllori. Què tal? Molt bona tarda, Joan.
Bona tarda, Yolanda. Estarem sobretot amb la penúltima jornada de la fase Lliga de la Champions. Avui li toca jugar al Barça a Praga contra l'Eslàvia. La notícia en la prèvia del partit és el fred. La previsió de temperatura per l'hora del partit és de 5 graus sota 0. El Barça té avui un doble objectiu: primer guanyar i si pot ser golejar perquè augmentin les opcions d'acabar aquesta fase Lliga de la Champions entre els 8 primers classificats. Recordo que Lamine Yamal es baixa per sanció, Ferran està lesionat i Cancelo no està inscrit. Flick recupera a Rafinha. També avui tenim Galatasaray Atlètic de Madrid, entorn de tarda, i Atalanta Atlètic Club a les 9 de la nit. Ahir el Real Madrid va golejar 6-1 al Mónaco, el Villarreal va tornar a perdre 1-2 contra l'Ajax. A l'Espanyol hem conegut aquest matí la sanció pel llançament de l'ampolla que va impactar en Gazzaniga en l'Espanyol Girona, multa i novament advertència de tancament. El Girona amb molta activitat avui, primer entrenament de Ter Stegen a les ordres de Mitchell, han presentat Fran Beltrán, el migcampista del Celta que signa fins al 2030, i a la tarda presentació d'Echeverri. A la Supercopa d'Espanya femenina, que es disputa a Castelló, ja està el Real Madrid a la final. Ahir li va guanyar 3-1 a l'Atlètic de Madrid a la primera semifinal. Avui tenim la segona a partir de les 7 entre el Barça i l'Atlètic Club. En bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga, 91-89 sobre el Dubai. A l'Europeu de Waterpolo, Espanya fora de la lluita per les medalles després de perdre contra Hongria per penals. I en tennis, a l'Obert d'Austràlia ha superat aquesta passada matinada la segona ronda Carlos Alcaraz. Aquesta propera matinada jugarà el seu partit de segona ronda Paula Badosa.
Moltes gràcies, Joan. Ja ho sabeu, aquestes i més informacions a Esports Cope. Ara mateix també continua la informació a la tarda amb Pilar García Muñiz. Que passis una molt bona tarda.